les 11 de la nit.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu us guard. Aquest diumenge celebrem la solemnitat de l'Ascensió del Senyor i la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Durant el confinament, gràcies als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, hem pogut nodrir-nos amb el pa de la paraula i seguir celebrant la fe en comunitat, encara que no fos de manera presencial. El lema d'enguany de la jornada és «La vida es fa història», perquè ho puguis explicar i gravar en la memòria. I ens convida a viure i a gravar en la memòria per poder transmetre. De fet, això és el que varen fer els apòstols. El llibre dels Fets dels Apòstols explica com Jesús se'ls va aparèixer després de la seva passió i els va donar moltes proves que era viu. Els ordenà que no s'allunyessin de Jerusalem, sinó que esperessin que es complís la promesa del Pare. I els anuncià que rebrien la força de l'Esperit Sant per tal d'esdevenir els seus testimonis fins als límits més llunyans de la terra. Després fou endut al cel i ells varen tornar a Jerusalem i eren constants i unànimes en la pregària i juntament amb algunes dones, amb Maria, la mare de Jesús, i amb els germans d'ell. Allà a Jerusalem va començar a caminar la vida de l'Església juntament amb Maria. Ella va mantenir durant tota la seva vida un clima de recolliment, de pregària, meditant els esdeveniments en el silenci, i ara la seva presència al costat dels apòstols té un significat molt gran, perquè compartirà amb ells el seu tresor més preuat, la memòria de Jesús, tot allò que havia anat guardant en el seu cor. Ella els anà explicant tot el que havia guardat en la seva memòria al llarg de la seva vida. Ella esdevindrà la mestra per ells i per la comunitat que s'anirà congregant al seu voltant. Maria, que estigué present des del principi en el camí del seu fill, ara és present des dels inicis en el camí de l'Església i de la seva missió evangelitzadora de tots els pobles. El mandat del Senyor als apòstols és prou clar. Aneu i feu deixebles de tots els pobles i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. L'apòstol és un testimoni enviat. Abans de ser enviats, els apòstols varen estar amb Jesús, convivint amb ell, aprenent i compartint amb ell. Varen ser els seus amics. En ser enviats, hauran d'anunciar el que han vist i sentit, el que han experimentat, el que tenen ben gravat. Aquest anunci comprometrà la seva vida, acabarà transformant la seva història personal i la història de la humanitat, fent noves totes les coses. Maria, enmig d'ells, esdevindrà la mare i la reina dels apòstols, tal com la invoquem en resar el Sant Rosari. El sentit d'aquesta invocació és ajudar-nos a comprendre que la Verge Maria és present en la nostra vida quotidiana, sempre en referència a Crist, perquè va ser associada al seu fill d'una manera única, i per això la seva reialesa deriva de ser la mare del Senyor. El seu apostolat és únic, ser la mare de Déu. Ell engendrà Crist i el donà al món, i el presentà a Josep, als pastors i als mags. Maria ens va donar Jesús. Els apòstols varen ser escollits per predicar al món la bona nova de l'Evangeli. Maria havia estat escollida per portar a la terra la paraula eterna del Pare. Ella és la reina dels apòstols, perquè en realitat el seu apostolat va més enllà de tots els apostolats possibles. Jesucrist és l'apòstol del Pare, és el primer apòstol. Maria participa d'una manera especial en la missió de Crist i, en conseqüència, és apòstol amb ell. El primer apostolat s'inicia en l'instant de l'encarnació. Aquí comença també el camí de Maria com a apòstol i com a mare i reina dels apòstols. I és mare nostra, dels apòstols del segle XXI, que també rebem el mandat missioner de Jesús, que ens envia a anunciar l'Evangeli als nostres contemporanis.
Com remem els nostres testimonis?
Bona nit.
Hola, bona nit, mossèn Toni.
Mossèn Alfons, era molt important avui, perquè ha estat una de les coses que molta gent ha patit, és aquesta dificultat que comença amb no puc acompanyar la persona que estimo en la seva malaltia, en les seves darreres hores, no el puc acompanyar a l'agonia, i després a l'hora del dol, a l'hora de l'enterrament o a l'hora del funeral, doncs tot això ha quedat per les ordres sanitàries, doncs, molt nu, molt despullat. I tu, que ets un gran coneixedor de tot el que significa el dol, què ha representat per tanta gent aquesta enorme dificultat?
Bueno, és una pregunta aquesta. És el treball que estem fent aquests dies. Estem atenent persones que tenen dificultat per assumir la mort com a tal, perquè si en circumstàncies normals la mort ja costa d'assumir, molt més quan no s'ha tocat, no s'ha vist, no s'ha pogut viure, no?, aquest comiat. Llavors estem treballant moltes culpabilitats. La gent se sent culpable de no haver portat abans el malalt al metge, cosa que era bastant inútil en el sentit que quan ve aquest virus, doncs, no hi ha res a fer. Se sent culpable de moltes coses perquè la culpabilitat és una manera de fer-se mal i està a prop d'aquell que no hi és. O sigui, és com no donar-se permís per estar bé. Llavors, ens toca molt desculpabilitzar, en primer lloc, perquè en base a la idealització d'un comiat, no ha estat aquest comiat ideal, però el que ha patit, el que pateix, és el que queda, perquè la persona que mor, doncs, acostuma a estar sedada i no participa d'aquests sentiments que magnifiquem els que quedem, i llavors es tracta de curar les ferides dels que queden. Respecte al comiat, en molts puestos hem organitzat equips de preveres i fins i tot de diacres i agents de pastoral per acompanyar, ni que fos al cementiri o a l'incineradora, a fer una pregària, a fer-los costat, i això ha estat molt gratificant perquè ha estat un moment d'intensitat de misericòrdia. I després, bueno, ens toca també fer seguiment telefònic de moltes famílies que han perdut algú, que els costa fer-se càrrec del que ha passat, però que de mica en mica ho van interioritzant, i ja comencem a organitzar fins i tot misses exequials, comiats que s'han posposat, ja comencem a programar-los.
Aleshores, quines pautes donaries, doncs, per organitzar aquests comiats, aquestes misses exequials?
Bueno, una de les coses que és necessària és congregar els amics, la família, o sigui, el que se'n va no se'n va sol, sinó que se'n va pertanyent a una comunitat, a un grup, i és aquest grup col·lectivament que necessita dir-te adéu, donar-te les gràcies, pregar per ell. Llavors, la primera pauta és fer alguna cosa que pugui permetre aquesta convocatòria. I després, evidentment, des de la fe, pues el valor de l'Eucaristia, no? O sigui, hi ha molta gent que diu, bueno, tant és perquè ja està enterrat, pues no tant és, perquè si li poguéssim oferir el bo i millor del món, li oferiríem, i el bo i millor per nosaltres els cristians és oferir l'Eucaristia. Llavors, per poc que es pugui, doncs que sigui una Eucaristia i que sigui congregació de gent, perquè molta gent també necessita dir-li adéu a aquella persona, necessita estar al costat d'aquelles famílies. Llavors facilitem això, i espais, temps i pregària.
Has dit una cosa en el principi, aquest sentit, doncs, de necessitar castigar-se, no?
Sí.
Aquest sentit de no permetre's, doncs, una certa pau.
Sí, sí.
Quina és l'arrel d'aquest comportament que des de fora sembla irracional, i quan entres en el dolor el vius i no te n'adones compte de que estàs fent aquesta irracionalitat?
Bueno, doncs, per explicar-ho fàcilment, podem fer dos mons. El món real, on tot segueix, on surt el sol cada dia i hi ha soroll, aquest món no és el que està el meu ésser estimat, que ja no hi és. El món no està en el món de la vida, sinó que està en el món que jo interpreto de la mort. Des de la no fer del no res o del dolor. Llavors jo no vull deixar d'estar amb aquella persona que ha marxat. I per estar amb aquella persona que ha marxat, per sentir-la a prop, necessito, d'alguna manera, entre cometes, negar-me la vida. Necessito experimentar dolor i, per tant, m'infringeixo dolor. El dolor, la manera d'infringir-nos dolor més a prop que tenim, és culpabilitzar-nos de coses que, lògicament, no tenen cap sentit que em culpabilitzi, no? Per què no el vaig portar abans al metge? Primer perquè era una persona adulta i podia anar al metge quan volia. Després perquè a todo pasado tots podem veure que hem fet malament o que no ho hem fet. Però en aquell moment hem fet el que millor sabíem i podíem. I llavors, però aquesta necessitat de culpa és molt recurrent. S'ha de tenir molta paciència, s'ha de desculpabilitzar des de l'afecte, des del carinyo, no reforçar-la i sobretot treballar la separació, que per molt mal que jo em faci, no canviaré el que ha passat.
I després de viure aquestes experiències on hem tastat el límit en diferents àmbits molt fort, no? I a més ara ens toca un altre temps, doncs, de tastar altres nivells de límits. Com ens podem preparar davant del límit?
Pues bueno, els cristians ho tenim fàcil perquè sempre hem de ser homes i dones d'esperança. O sigui, nosaltres, o sigui, l'esperança no la fonamentem en les realitats terrenals i segures, que ja hem comprovat que no hi ha res segur, sinó que l'esperança la fonamentem en el Senyor. És un temps de criba, de cribatge de l'autèntica fe, en el que aquí ens l'estem jugant, no? Aquí estem sent testimonis de fe enmig de les dificultats, adversitats, i més que mai, vull dir, el nostre món necessita fe i esperança, no il·lusòries, sinó situant les coses d'aquest món en el seu just valor, que potser havíem absolutitzat el valor medicina, el valor cos, el valor béns materials i tots aquests valors tan absoluts que semblaven eterns, doncs hem vist pues, que són fràgils, no? Llavors el cristià, per mi, doncs hem de revifar més que mai l'esperança i ser testimonis d'esperança, malgrat tot, no una esperança il·lusòria de negar la realitat, sinó l'esperança de saber que Crist ha vençut la mort i ens ha ressuscitat, no?
Sempre hem tingut la sort de ser testimonis de persones que quan ho perden tot, quan perden la vida, quan estan en l'agonia, doncs sorprenen perquè des de la seva relació amb Crist doncs generen una pau que impacta, no?
Clar.
I possiblement en aquests moments es posa aquella cosa tan clara que deia Peguí, no? Quant cristianisme sense Crist?
Sí, certament, certament, certament. Certament hi ha moltes persones. El que passa és que moltes vegades aquesta esperança, il·lusió, pau, és una mica il·lusòria. O sigui, no ho dic per les persones que cadascú sap, només Déu sap el que hi ha dins de cada persona, no? No estic jutjant, no? Estic moltes vegades que aquesta pau és la negació de les dificultats. Els cristians no neguem les dificultats ni el dolor, sinó que sabem que més enllà de les dificultats del dolor hi ha Crist que ha vençut la mort, hi ha la resurrecció, que és un fet en nosaltres. Llavors això requereix un morir a nosaltres per viure constantment, no? El procés de mort i resurrecció, que és diferent d'aquesta negació que moltes vegades es proposa. Pensa en positiu, no? Per exemple, jo dic, bueno, què vol dir pensar en positiu? Vol dir que negar l'evidència no podem fer, no? Bueno, però sigues més positiu. Bueno, vull dir, vull dir perquè ara estic divagant, potser una mica, però l'esperança nostra és molt més profunda. És l'esperança que surt de la creu. És no ignorant la creu.
Sí, seria com dir, per exemple, l'esperança cristiana no estalvia el pas per la realitat i el pas pel dolor de la realitat, no?
Al contrari.
I moltes vegades el sentimentalisme doncs té aquestes capacitats de fugir de la realitat.
Sí, que després ve la bufetada, no? Vull dir, quan fem una negació darrere l'altra i llavors la realitat s'imposa, llavors ve pues, la gran bufetada. I en canvi, en cristià, bueno, és la creu que porta la resurrecció. I llavors vivim, morim, ressuscitem.
A la ràdio, així com moltes vegades, doncs, som escoltats perquè narrem doncs, una realitat pastoral que ha sigut molt difícil en aquests moments, però molts dels oients segurament doncs, han perdut una persona estimada o, per exemple, han viscut això, un dol no fàcil. I en aquest moment tenen l'oportunitat d'escoltar-te tu. Què diries?
Bueno, primer jo em faig autopropaganda que mirin els vídeos de YouTube, que hi ha més de 100, que són petites píndoles per entendre moltes coses, no? Jo que els diria amb aquest... bueno, doncs que trobin algú amb qui pugui parlar obertament. No fa gaire, un grup de sacerdots es va oferir al 112 per si volien la gent tenir assessorament, consol i companyia religiosa, vull dir, i mossens molt ben preparats i molt ben predisposats. Hem tingut poc èxit, vull dir, poques demandes. Jo veig que encara que hi hagin pocs mossens, que no hi ha tan pocs, són poc aprofitats, perquè molta gent no hi pensa que pot trucar al mossèn, que pot parlar amb ell, i li pot demanar consell. Ja sé que hi ha molts que sí, però molts altres, o sigui, quan veia aquest equip que diu, no ha trucat ningú, jo pensava, amb la gent que hi ha que ho està passant malament, amb aquests mossens tan predisposats i tan preparats per aconsellar, per consolar, que no hi hagi ningú, no sé com fer-ho, això, no sabem com fer-ho, no? Jo els diria que truquin als seus mossens, a les persones que els poden ajudar, perquè ens falta xarxa de comunicació. O sigui, la hipercomunicació, ens falta aquesta xarxa d'una comunicació més humana. I això és possible, però de vegades cal tocar la tecla. Jo he trobat amb persones que estan molt malament, que si no les he trucat jo, ells no. I quan les he trucat, diuen, ai, menys mal que m'has trucat, no? Això és el que diria, fer un pas endavant en aquest sentit.
Després també hi ha hagut, suposo, la dificultat dels treballadors del tanatori en diferents àmbits, no? Mm-hmm. Que han tastat, doncs, segurament alguns moments difícils entre el que desitjava la persona que necessitava el dol i les necessitats que hi havia sanitàries, igual que en l'àmbit sanitari.
Sí.
Què caldrà fer amb totes aquestes persones que han patit tant a la frontera?
Bueno, doncs, pel que fa als treballadors, han passat moments molt difícils. Alguns em deien que han plorat i tot, d'impotència, perquè, clar, estaven acostumats a treballar en qualitat i han hagut de treballar a l'engròs de manera brutal, pensant que han triplicat molts dies la feina, i penseu que qualsevol feina, no el doble sinó el triple, i l'has de fer ràpid, i això suposa, clar, estem treballant amb persones i amb famílies, i llavors això suposa una càrrega emocional tremenda, que bueno, sort que això ja s'ha amintat i estem ja més relaxats, però ja han patit, per una banda, aquesta impotència de fer una feina ben feta, de poder estar al costat de les famílies, no? I després hi ha un altre patiment que no surt de la premsa, que és el patiment, o el no patiment, de veure molts difunts que són enterrats sense ningú perquè ja potser estaven en una residència, estaven una mica oblidats i han estat enterrats sense la presència de familiars ni res perquè com no cal. Vull dir, aquesta deixadesa o aquest distanciament pels treballadors de la funerària també és un motiu de dolor, perquè diuen que és l'ésser humà i com ens podem convertir en no res, clar. I això s'ha viscut perquè abans es podien fer cerimònies, ja es feien molts enterraments sense vella i sense cerimònia. Però ara ha estat això, nosaltres hem anat a fer pregària al cementiri quan veies passar un fèretre abans que el que tocaven a tu, que anava sol, sense família, sense ningú, que anava a ser enterrat, doncs, clar, vull dir, això era una mica colpidor, no? Aquest és una cosa que no surt a la premsa, no serà notícia, però ens parla una mica de per on estem anant, no?
Bé, la ràdio té aquest problema que el rellotge és una de les coses així molt, molt matemàtiques que hi ha. Una vegada més, al fons, de veritat, moltes gràcies, perquè penso que ens fas tocar el moll de l'os del que és l'experiència cristiana i l'experiència humana.
Pues gràcies a vosaltres i dispenseu si m'he enrotllat, eh?
No, de cap manera.
Bueno,
molt bona nit.
Molt bé, bona nit.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
M'agradaria compartir amb vosaltres alguna de les experiències d'aquesta setmana. Vull dir, de les darreres que he viscut, impacten. aquella persona que truca, i recordo perfectament com va ser la trucada, trucava perquè buscava una parròquia. Buscava una parròquia per buscar un capellà. I buscava un capellà no perquè ella fos una persona practicant, no perquè tingués el costum d'anar a missa, sinó perquè se sentia amb una soledat fortíssima. I aquesta soledat fortíssima venia donada perquè les dificultats de cada dia s'havien multiplicat moltíssim. I ara, aquell lloc on ella anava a menjar, no era possible. I ara aquella persona que li donava un cop de mà, no pot venir. I ara aquell lloc on ella anava per fer un taller, no el pot fer. I resulta que tota la vida quotidiana queda totalment sola i sense possibilitats i sense pràcticament res a la butxaca. Una edat on ja no hi ha possibilitat de trobar treball perquè és l'edat de la jubilació i aleshores et quedes corprès. És complicat. És difícil. Després, les trucades de les persones que demanen la missa. La missa, com abans parlàvem amb l'Alfons Gia, per parlar de quan celebrar, la missa pel comiat. Però hi ha hagut un tipus de gent que ha volgut trucar. I ha volgut trucar per desfogar-se. Ha volgut trucar perquè li donguessis una esperança. I sobretot davant d'una pregunta molt potent. Per què? Per què? Per què ha passat? No? I després una trucada que em va impactar molt. Una esposa que espera el seu marit, que ho ha passat fatal, que ha estat molts dies a la UBI. I llavors anava connectant amb ell, no? Però les cordes vocals han quedat molt marmades i pràcticament la seva veu molt tènua, molt petitona, molt escardadeta. I llavors aquesta bona dona que no el va poder veure durant els 52 dies que va durar la seva situació sanitària, quan arriba a casa hi ha la gran alegria de poder-se veure i a la vegada veure directament aquell cos que s'ha tornat molt feble, aquell cos que li costa molt caminar, aquella veu que li costa molt parlar, no? Que llavors necessitava la trucada per poder expressar l'alegria i el dolor, no? I és aquest el misteri important, no? Aquests dies, les trucades són veritablement punyents i darrere de cada trucada hi ha una narració que ens està dient: són moments seriosos de patiment. Per això és tan important i tan urgent que tots entenguem una cosa. Gràcies per la presència de Crist. Sense la presència de Crist, aquests límits serien molt difícils de viure'ls. Que tingueu una bona nit i que tingueu això que ens demanava mossèn Alfons. Esperança. Molta esperança. Bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.